l'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls amb David Prats.
A l'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls avui parlem de llibres i periodisme. Ho fem amb l'escriptor i periodista gironí Rafael Nadal, que aquest dijous visitarà la llibreria Roca de la ciutat per presentar l'obra Mar d'Estiu, una aproximació sentimental sobre el Mediterrani, els petits plaers de la vida, i una invitació a observar i descobrir les històries dels llocs i de les persones que l'habiten. Nadal escriu a La Vanguardia i col·labora habitualment a RAC1 i TV3. Ha estat director del Periódico de Catalunya de maig del 2006 a febrer de 2010, període durant el qual el diari va rebre nombrosos premis, entre els quals el Nacional de Comunicació. És autor dels Mandarins, el 2011, un llibre de retrats sobre el poder, Quan érem feliços, Premi Josep Pla 2012, una obra de referència de la literatura de la memòria, i Quan en dèiem xampany, el 2013, sobre una saga familiar a cavall de Catalunya i la xampanya francesa. La maledicció dels Palmisano, del 2015, ha estat traduïda a 22 llengües i La senyora Stendhal, del 2017, a 5. Rafael Nadal, benvingut a Ràdio Ciutat de Valls.
Molt bé, molt de gust, un plaer.
Parlem de l'obra Mar d'Estiu, una memòria mediterrània que havia de sortir al mercat el passat mes de març, però davant les conseqüències del confinament provocat pel Covid-19, fins ara no ha pogut veure la llum. S'ha fet esperar, no?
Sí, 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 ha costat una miqueta, però bueno, al final ha arribat el moment. Home, ha sigut una llàstima, sobretot per l'editorial, que havia fet una aposta molt important, Enciclopèdia Catalana, el Segell Univers, a través d'aquesta nova col·lecció que encetàvem. I per tant em sap greu per ells i per les llibreries que esperaven el llibre també amb interès. Però bé, i ara farem l'esforç perquè per traslladar el que havia de ser març, abril, ara aquest maig, juny, juliol i aquest famós Sant Jordi d'estiu que veurem com funciona.
Per vostè i tot el gremi d'escriptors deu ser una alegria, no?, que les llibreries hagin pogut tornar a pujar a la persiana després de pràcticament 2 mesos tancades. No?
Sí, 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 jo crec que les llibreries han fet una feina molt important aquests dies i els ha costat molt, però han intentat seguir vives i seguir recomanant llibres, seguir en contacte amb els compradors a través de les aplicacions telemàtiques. Algunes han pogut repartir fins i tot a través de pàgines web o a través de novetats com aquesta de llibreries obertes i aquestes coses, però al final han arribat el moment i s'han aixecat persianes amb molta cautela, al començament amb cita prèvia, ara ja una mica, amb una mica més d'entrada. Bueno, encara ens falta una mica que la gent acabi, que havíem de saber tots si els llibres es poden tocar o no. Sembla que cada vegada hi ha menys la impressió que el virus es transmeti amb facilitat a través d'aquest contacte simplement amb una superfície com el paper. Però bé, en tot cas, amb les precaucions amb què ho estem fent, la gent està responent molt. Em diuen els llibreters que la gent s'està acostant a les llibreries, està comprant molt. La gent, és veritat, que ha llegit molt durant el confinament i, per tant, la gent té ganes de llegir.
Aquest Sant Jordi que comentava del 23 de juliol, creu que tindrà èxit?
Sí, jo crec que tot depèn de com l'organitzem, però jo crec que tots plegats tenim ganes de retrobament en el carrer, de celebrar. El Sant Jordi és una mica la festa, una de les més populars de l'any, és la festa de benvinguda a la primavera, de contacte amb la natura, amb la conversa, no? La sortida al carrer, les terrasses, les flors. És una festa molt, molt sensual, fins i tot, no? Bueno, jo crec que tenim ganes de retrobar-nos en el carrer i de celebrar la gran festa de la cultura, i jo crec que si les administracions ajuden una mica més amb una bona campanya que durant 8 dies es parli de llibres i de cultura, jo crec que ho aconseguirem. Hem de trobar un format, parades més separades, poder no concentrades a les Rambles i a les places dels pobles, s'haurà de trobar espais més amplis, s'haurà de trobar la manera de fer fileres, que no hi hagi unes aglomeracions, però jo crec que a més falten encara gairebé 2 mesos i que tot això haurà evolucionat una mica més i que estarem en condicions de fer una festa bastant normal.
Centrem-nos en el contingut del llibre, Mar d'Estiu. És una finestra, podem dir, nostàlgica de records de vacances que vostè ha fet en el passat?
Bé, el llibre no volia ser nostàlgic. És veritat que ara agafa un to nostàlgic pel fet que estem encara en confinament i encara tenim el mar mig prohibit i per tant, però el llibre volia ser una invitació a la vida i un homenatge a la manera, sobretot mediterrània, de viure la vida que existeix, que tota la Mediterrània hi ha uns trets comuns, i és el que jo volia retratar allà en el llibre, a través d'una atmosfera que he intentat descriure. Sí, el llibre també és una finestra a recordar els estius passats, els viatges fets, i una finestra a somiar els estius per venir i els viatges que encara no han fet. I qui diu viatges vol dir viatges físics, vol dir navegar aquest mar, vol dir banyar-s'hi, però vol dir també llegir-lo, vol dir també lectures, vol dir també menjar-lo, vol dir també olors, colors, gustos, que és el que m'ha interessat més treballar en el llibre.
Sobretot la seva infància va ser marcada perquè vostè va residir en un internat, en aquest cas el Colell, i es pot dir que l'estiu era una mica la llibertat, no? D'aquella vida, diguéssim, d'escolarització lluny de casa,
sí,
no?
Sí, sí, home, això els que sou més joves a vegades us costa una mica més d'entendre. La gent que té la meva edat, que és de la meva generació, comprèn perfectament el que era l'estiu en un moment en què un vivia en el Girona d'aquella època, però abans seria exactament el mateix, una ciutat dominada políticament per ple franquisme, amb una església preconciliar molt carrinclona, molt dura, i quan no estava a Girona, doncs estava això, a l'internat, amb els capellans. Per tant, l'estiu era, tot de cop et converties en un salvatge, un primari, era un esclat de sentits, era la llibertat, era fer tot el dia, excepte hora de dinar i sopar, que havies de ser puntual a la taula, la resta feies el que volies una mica, però ja dic, sobretot era això, l'esclat de la llum, dels colors, de la frescor de l'aigua, de sentir la sal a la pell, de petit, diguem, començar a descobrir, començar-te a tirar de caps cada vegada d'una roca més alta, potser fer-te algun petó sota l'aigua, i mica en mica anar creixent, i d'aquest petó sota l'aigua passar ja a estirar-te a la sorra i sentir ja una pell al costat de la teva que tocava el teu cos i descobrir que hi havia altres cossos, descobrir el teu propi cos. Per tant, eren estius d'això, de descoberta, d'aprenentatge, iniciàtics, però que al final ens han marcat tota la vida, perquè sempre més, quan he viatjat més lluny i he descobert que el mar va molt més enllà, sempre he tingut l'estiu d'infantesa i d'adolescència com a referència, i jo crec que això en major o menor mesura ens passa una mica a tots, no?
Podem dir que l'estiu que ens espera enguany serà similar al que es plasma l'obra? Li dic perquè fa la pinta que les vacances del 2020, ja dissabte passat, el president Sánchez obria portes a que els turistes doncs, poguessin visitar l'estat espanyol a partir del mes de juliol, però en el cas de Catalunya es pensa una mica que les vacances d'aquest estiu seran molt més de proximitat.
Sí, és probable, i jo animo la gent que descobreixi, és a dir, la gent que faci el que vulgui, tot el llibre hi ha molt de respecte per qui li agraden viatges exòtics, Jo explico que jo també he anat a veure aurores boreals o els mauais de l'illa de Pasqua i també m'agraden molt. Però jo convido la gent a viatjar amb calma i a no perdre's tot allò que tenim a tocar de casa, no? I jo crec que ara serà una oportunitat perquè ens costarà tenir prou dies com per viatjar lluny, potser encara no hi haurà les condicions, potser alguns països encara estaran una mica tancats, i per tant és el moment de descobrir que més enllà d'aquell riu, d'aquella gorga o d'aquella platja a la que ens banyem habitualment i de la que ens sabem cada racó, cada nom, cada cosa, perquè ens l'hem fet molt nostre i ens hi reconeixem, doncs sapiguem que un quilòmetre més enllà hi ha una altra raconada, hi ha una altra, potser una altra piscina municipal o potser una altra cala que és fantàstica, que descobriràs, diguem, un paisatge radicalment diferent només uns metres més enllà i sobretot perquè els paisatges i els viatges són molt diferents en diferents moments de la vida i de l'any, no? No és el mateix viatjar a l'hivern que viatjar a l'estiu, no és el mateix fer-ho al juny o al setembre fora de temporada que fer-ho en plena temporada, però no és el mateix fer-ho de petit que d'adolescent que de gran, perquè un cop has llegit o ho fas amb una companyia diferent, això és com un llibre, cada cop que el llegeixes és diferent, un viatge també és diferent cada vegada. I jo animo això, que la gent descobreixi en el seu propi municipi o en els municipis veïns racons que són extraordinaris i que a vegades hem deixat passar, no? I tal i fa aquí com molt lluny. Si vas a Grècia en una illa, jo ho he experimentat moltes vegades i ho aconsello en el llibre, tu estàs en una illa pelada i tot de cop veus una torrentera que baixa cap al mar amb uns arbres més verds, home, senyal que allà hi ha aigua, posa't a sota d'aquella vegetació, fes uns quants quilòmetres seguint aquell rierol i segur que allà hi trobaràs fons i trobaràs una vida totalment diferent. Doncs això ens passa aquí a la cantonada, que tot de cop descobrim, ja et dic, recs i paisatges absolutament diferents, no?
A Mar d'Estiu hi apareix la Badia de la Fosca. Vostè el defineix una mica com un espai delimitat i també el considera que va ser doncs, el primer Mar d'Estiu que va viure, no? Com s'explica tot?
Sí, aquest, sí, sí. Aquest significat
que té aquesta part de la zona de la costa.
Jo crec que els que estem vinculats al mar, tots tenim el nostre mar d'infantesa, és el nostre primer mar i és el que ens ha marcat. És igual si tu podies estar tot l'estiu estiuejant, com si només eres estiuejant de diumenge, però tu allò era el teu racó, allà, ja dic, coneixies els noms de les coses, coneixies els racons, els fons marítims, els remolins, les corrents, ho havies vist en bona mar, en mala mar, de matí, de tarda. Bueno, tot això feia que tenies una relació, gairebé acabaves integrat en el paisatge, no? I per tant, jo, de petit, quan em pensava que el mar, jo dic en el llibre, comença així, diguent que jo de petit em pensava que el mar començava a l'Agulla de Castell i acabava a la Cova de Cap Gros, que són els dos accidents que delimiten la Badia de la Fosca, i em pensava que no hi havia més mar, que això, i per mi era suficient, perquè era un món sencer aquest mar, no? Era un univers, perquè, ja dic, era petit, però per mi era enorme. Fins que després, amb el pas del temps, un dia vam sortir Badia enfora i vaig veure, ostres, que hi havia altres pobles, altres illes, i vaig descobrir que el mar no s'acabava aquí, i va ser quan, a més, a través de les lectures, el vaig començar a descobrir, i mica en mica vam anar viatjant primer a les illes, a Mallorca, després ja vam saltar doncs, a Itàlia, i després finalment a Grècia, i a l'altra punta de la Mediterrània, per descobrir que al final el mar, potser sí que comença l'Agulla del Castell, i acaba la Cova de Cap Gros, però entremig fa la volta a totes les dues ribes de la Mediterrània, passant, ja dic, per Grècia, Turquia, el Líban i torna, no? I per tant, és evident que de petit tens aquest domini, aquesta proximitat. Jo intento explicar en el llibre que això t'ha d'ensenyar que quan viatges lluny, tu has d'obrir la mirada, has d'estar molt receptiu, has de tenir tots els sentits alerta per aprendre tot el que veus i empapar-te, d'amarar-te de tot el que estàs veient, però al final has d'aprendre a tornar a tancar la mirada sobre les coses petites. Igual que de petit t'obsessionava una roca perquè tenia una forma determinada o perquè es deia la roca del ganxo i era la que tu t'havies après a tirar de caps, doncs quan arribes a l'última illa grega has d'aprendre a preguntar com es diu aquella roca, com es diu aquella barca, com bufen els vents allà, perquè és el que t'ajudarà a entrar mica en mica i entrar a l'ànima dels pobles que visites, no?
A part de les descripcions que fa de cada roca, també de cada racó de la costa, és un llibre que, com comenta, també surten diferents viatges pel que fa a Itàlia, Grècia, fins i tot l'illa de Creta, on explica que va superar el pànic per agafar un avió per amor. També en un capítol descriu l'erupció del volcà Stromboli. Què sent una persona quan viu un moment d'aquests, com és l'erupció d'un volcà?
Bueno, la natura desbocada és sempre molt impressionant, no? I molt emocionant. L'Stromboli la gent ho coneix poc, però és un volcà que encara fa erupcions cada 10 o 15 minuts d'una manera permanent, no? I per tant tu estàs allà i durant el dia veus només una fumèrria i no passa res més, però al vespre veus que aquell fum és una mica vermellós i quan t'acostes al volcà, cada, ja dic, 10 minuts, un quart d'hora aproximadament, hi ha un soroll molt fort, un tremolor, i tot de cop hi ha un esclat de com uns focs d'artifici, que és l'erupció del volcà, que dura 5 o 6 o 7 segons, segons les vegades, i després, ja dic, és impressionant enmig de la nit veure aquest foc, i tot de cop aquelles pedres cauen, es van depositant damunt del volcà, queden incandescents encara durant 5 o 6 minuts, i després es van apagant. Per tant, en total dura 10 o 12 segons l'espectacle de l'explosió i després com es va apagant i veure-ho en directe és impressionant i sobretot és una mica surrealista, com jo explico, si ho veus des de baix, des d'una pizzeria, amb tots els comensals de cara al volcà i cada vegada que fa una erupció la gent aplaudint i cridant bravo en el volcà, que és un espectacle, diguem, surrealista, tan espectacular a veure els comensals, que sembla que estiguis a l'òpera, com veure el propi volcà, no?
Hi ha un altre capítol que fa referència a Port Lligat, on hi apareix el Salvador Dalí, en aquest cas als anys 70, on vostè li fa una mica una mena de retrat. Quin Dalí podem conèixer a partir d'aquestes experiències que va viure?
Jo intento relativitzar les aproximacions a Dalí, perquè tu et pots aproximar a Dalí de moltes maneres. T'hi pots aproximar políticament, jo crec que políticament es confonien molt les seves opinions, ell no crec que en tingués moltes, el que tenia era molta por, era un home molt poruc, i per tant tenia por que acabés el franquisme, que hi hagués una revolució, que no pogués tornar per lligat. Però en canvi després hi havia l'artista, diguem, que feia màrqueting i que feia el xou, però finalment a darrere hi havia un pintor que era extraordinari i sobretot una faceta més desconeguda que a mi m'interessa especialment, que és que era un escriptor extraordinari. Era un home que escrivia d'una manera espectacular, no? I després encara hi havia un Dalí gran, avi, que jo quan en una de les entrevistes que recullo aquí és en un moment que me'l trobo que quan acaba l'espectacle i m'ha regalat tot el xou perquè ho feia, ell era generós amb això, i en els periodistes que ens coneixien ens muntava l'espectacle per donar-nos un bon títol, quan acaba em diuen, té prou? Sí, moltes gràcies. Doncs després acabo volent obrir una conversa i em comença a preguntar per tota la gent gran de Figueres que ell havia conegut de petits, per saber com estan, què fan, per on corren, i em dona la sensació que és que el que voldria és conèixer-los, trobar-se'ls i no li deixen fer, no?
Uh-huh. Aquest llibre, Mar d'estiu, a Valges fa la signatura aquest dijous al migdia, entre les 12 i dos quarts d'una, no?
Sí, a veure, deixa'm mirar, sí, a Valges dijous, de 12 a dos quarts d'una, exacte.
Llibreria Roca, carrer de la Cort.
Llibreria Roca, ho farem amb totes les mesures, qui vulgui pot encomanar el llibre i jo li deixaré signar, pot trucar o pot fer el que vulgui, i qui vulgui pot venir, que anirem entrant d'un en un i anirem fent la signatura, sí.
Parlem també en aquesta entrevista de periodisme. Potser també és de la professió. Quin periodisme ens trobarem després del post-Covid-19? Estàvem començant a veure la llum a superar la crisi que va començar el 2008, on sobretot entre 2011 i 2012 van tancar infinitat de mitjans de comunicació. Què s'ha de fer per no tornar a repetir aquesta sàgnia d'acomiadaments que hi van haver en aquests dos anys que ara li comentava?
És molt difícil de saber encara, perquè a més està passant una cosa molt contradictòria aquests últims mesos. Hem vist que hi ha hagut un repunt de l'interès pels mitjans de comunicació, la gent ha devorat des de premsa escrita fins a ràdio, televisió, perdó, als mitjans digitals, la gent no ha parat de consultar totes les aplicacions, però en canvi la publicitat ha caigut en picat. Això és un absurd, això pot ser conjuntural, pot ser degut només a que la gent no ha volgut associar la seva marca a notícies negatives. I si això fos així, a partir d'ara hauria d'haver-hi una recuperació molt ràpida de la publicitat i això hauria d'enfortir els mitjans. Ho veurem a les properes setmanes, jo no sé pronosticar-ho. I després estem en una fase encara molt d'inconcreció, o sigui, encara tothom està buscant el seu model, tant econòmic com periodístic, no? Jo estic molt confiat, jo sé que el periodisme cada vegada serà més necessari, cada vegada la informació és més capital, cada vegada ens poden manipular més, cada vegada hi ha més fakes, per tant, cada vegada necessitem més professionals que ens donguin garanties, que ens avalin la informació, que se la juguin ells personalment, donant la cara per nosaltres, i que, per tant, nosaltres puguem escollir la gent de la qual ens refiem. Això com s'acompanyarà amb un model molt participatiu en la mesa de la gent, amb moltes interactuacions des de diferents canals, tot això s'ha de veure i encara és una mica aviat. Jo crec que ens venen 4 o 5 anys molt difícils perquè estem en un procés encara de transició que en la història es veurà com a molt petit, però que per nosaltres, clar, ens marca l'etapa fonamental, no?
Això vol dir que el paper encara reduirà més a la mínima expressió i tendirem, per exemple, a fer entrevistes amb aquest format que estem duent a terme ara mateix, és a dir, des de videoconferència.
Sí, el paper jo crec que sempre quedarà, però quedarà, diguem, reduït i quedarà amb alguns models de molt de prestigi i amb unes característiques determinades. A Estats Units hi ha diaris que estan augmentant les plantilles, estan invertint i estan tinguent èxit. I això és la prova que el problema no està tant en el format com en el model, com en fer informació veraç, honesta, creïble, i això és el que aquí no hem acabat d'aconseguir, no? Ja dic, ho veurem. Jo crec que tot això quedarà, que és veritat que formats com aquest que ara estem practicant seran cada vegada més habituals. Tu faràs ràdio i molta gent t'escoltarà, perquè al final la ràdio, per exemple, havia de morir fa 30 anys i és el mitjà que està més en forma. Per què? Perquè és veritat que et permet encara com antigament, t'acompanya quan estàs per casa treballant, moguent-te't o quan estàs anant amb cotxe, però és veritat que a la vegada es veu cada vegada més i s'escolta cada vegada més fora de l'horari, els podcasts funcionen cada cop més, o podràs fer formats com aquest, que algú que hagi escoltat un tros una mica més tard podrà posar-s'ho i veure-ho amb imatge. Vull dir, jo crec que hi haurà formats molt mixtes cada vegada més i de tota aquesta experimentació veurem què en surt. El que no podem fer és deixar d'experimentar totes les possibilitats. Qui ens equivocarem molt, però qui no experimenti està condemnat segur a la desaparició.
I els mitjans locals, que diguéssim que són els mitjans potser més importants perquè és on hi ha la proximitat de la notícia, ara mateix una ràdio local, en aquest cas per internet com és Ràdio Ciutat de Valls, o a Valls també tenim setmanaris...
Mira, ara permetem que et citi una altra ràdio, que faig competència, però és que fa 10 minuts abans d'entrar a parlar amb tu estava escoltant a RAC1 el programa d'en Basté, que entrevistava amb un economista que s'ha fet famós aquests dies per una aplicació que es diu Corona Dades, que està seguint i interpretant les dades sobre el Covid, intentant aclarir les dades que ens dona l'Estat espanyol i que ens dona la Generalitat, què n'hi ha cada dia, què hi ha darrere de les dades i quines són les més reals, no? Bueno, quan li han preguntat durant tots aquests dies quins eren els mitjans dels que ell s'havia pogut refiar més i quines havien sigut les seves fonts, ha dit rotundament els mitjans locals de Catalunya. I ha citat mitjans de Girona, de Figueres, de Manresa, d'Igualada, de tot Catalunya, i ha dit aquí és on he trobat la millor informació, la més interessant, la més directa, la menys manipulada. Jo crec que el futur de la informació local és absolut. Com més global som, més necessitem l'aproximació local, que conviu amb aquesta global, però hi ha un temps per cada cosa. El que han de saber fer els mitjans locals és precisament no voler substituir els globals, saber trobar el seu propi espai, ser els únics, ser els millors i ser insubstituïbles en aquell espai que és el seu propi, no?
Rafael Nadal, periodista i autor del llibre Mar d'Estiu, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres a Ràdio Ciutat de Valls, l'emissora municipal de la capital de l'Alt Camp, i l'esperem, com deia, dijous al migdia en aquesta presentació signatura que tindrà lloc a la llibreria Roca.
Serà un plaer, tothom que vulgui venir a acostar-s'hi, si no, qui vulgui ja dic que truqui i els hi signaré igual, i un plaer parlar amb vosaltres.